ara que vull quedar bé...
La porta està oberta, sí. Tanca-la.
No, perquè...
Ja, si
perquè...
se l'ha deixat ell.
No. Veus, això són injúries.
Sí.
Jo he entrat per l'altra banda, hi ha dues portes. Sí. Això és com els vodevils, saps? Sí. El teatre, que hi ha dues portes.
Entres, dir, entres
per una, no sé qui se l'ha deixada.
Estàs acusant a la que no hi és,
no, jo dic que algú se l'ha deixada. Però llavors hi ha una altra porta darrere.
Sí. D'aquí 22 minuts he
declarat. I aquella és la
que s'ha de tancar, saps, Carmona? Com sempre, quan comença amb Miguel,
he tancat la que m'has dit.
El programa se'n va.
Es complica. 22 minuts hem de tancar tertúlia, de veritat, i 37, val? El rellotge.
Vinga. Ah, sobrats.
Demà la jornada comença ben d'hora. Ja saps quan dinaràs, demà o no?
Demà crec que sé que no dinaré.
Val. Villarreal, Girona, les dues, Gigankov. De fet, l'últim fitxatge ha entrat a la convocatòria, però difícilment tindrà minuts.
Puc aconsellar algun puesto, de camí, si vols.
Sí?
Sí.
De Joan? No em pots aconsellar, de camí? No, però escolta, però una cosa, Marc.
Si juguen a les dues.
Clar, juguen a les dues és impossible.
Vermutet.
Vermutet.
A prop del
mar. Com vas cap allà?
Demà, home, la fantàstica xarxa de Renfe.
Ah, va, va.
És que a més és que és un cas peculiar.
Però que no hi confies, tu, en Renfe.
Mare de Déu.
Home, però màxima confiança, compromís de puntualitat.
A quina hora surts?
Dos quarts de nou, una cosa d'aquestes.
Doncs fàcil arribes.
Fes que no em toqui la senyora de l'altre dia del costat del tren per baixar a fer el partit de Copa. Home, perquè la senyora s'espaterrava allà, ella tota, dormint, posava les cames al seient de davant. No, perquè... Sí, perquè no
era... No, eh?
No.
Vinga, anem amb el partit, per favor.
No era perfil recu?
No, jo crec que no. Jo crec que no.
Vinga.
Peus al seient de davant.
I 37 no acabes.
No, doncs és que el Dani Puntí Prats ha de marxar a la una i jo també. Vinga, endavant.
Ai, jo no.
Bé, entres el que vulguis.
Aviam. Gigankov, que forma part de la llista de 23 jugadors que s'han desplaçat a Castelló, diu el míster que té pocs entrenaments i encara poc ritme de competició, i segons Mitchell necessita uns dies més, però el fitxatge del jugador ucraïnès representa un salt de qualitat per la plantilla.
És un salt de qualitat gran. Demà viatjaran en el GIP, però encara no està per jugar. En dues setmanes podrà jugar. El seu nivell és top. És top. És que el club ha donat un pas endavant, segur, segur. Per altres jugadors és important que un jugador com Víctor ha volgut venir.
Víctor Gigankov a la llista, també hi són Juanpe i Javi Hernández, que tornen després de llargs períodes de lesió, i Tati, que per sanció no va poder jugar contra el Sevilla a l'últim partit. Les absències, Ibrahima Reinier i David López, que té una lesió muscular, però que potser podria arribar a jugar contra el Barça. Diu Mitchell que la Real és un mirall per un equip com el Girona, que té un equipàs i una plantilla àmplia, tot i que estava jugant fa 48 hores contra el Madrid a la Copa.
Estan molt bé. La primera part d'ahir va ser espectacular. Ojalà l'esforç que vam fer ahir es note demà, passat demà. Tenen una gran plantilla i pot ser que Quique canvi alguns jugadors, no? I l'equip no baixa el seu nivell.
Un equipàs, aquest Villarreal, que aquesta setmana ha renovat Baena fins al 2028. Sí. Una gran notícia, un tros de jugador. Avui hem vist a les xarxes socials que ell no s'oblida del Girona i que per ell demà serà un partit molt especial, i també ho serà per Mitchell.
És un jugador espectacular. Vaig dir a ell al principi de temporada que he tingut la sort d'entrenar-le un any i gaudir del seu talent, del seu futbol. Sabia que se quedaria en Villarreal i no tornaria per a Girona. Com persona és un crac, que tinc en gran estima. Com jugador, tot Girona l'hem gaudit.
Sí, senyor, el vam gaudir moltíssim. La temporada passada va jugar 42 dels 46 partits del Girona amb 5 gols, i hem d'afegir també la contribució en l'autogol del Tenerife a la tornada de la final per l'ascens, amb aquella centrada que va desviar un defensa, 6 assistències i, això sí, 15 targetes grogues, que per un jugador de vocació ofensiva en són moltes.
No en va, renovat amb el Villarreal, i li estan anant molt bé. Partidàs demà, pot ser molt xulo aquest partit, i sobretot són 7 partits seguits al Girona sense perdre, que això és una animalada. Dèiem a principi de temporada que el que era important era que fos una miqueta més sòlid a l'equip, míster, i ho està aconseguint ara.
És aquell procés moltes vegades que diem que és de trobar la tecla. Li va costar un palet al principi, va haver-hi canvis defensius, a vegades amb 5, a vegades amb 4, molts partits que començava amb 5 i no anava bé, llavors traia un davanter,
sí.
Ai, un defensor, perdó, i al final crec que l'ha trobat. Crec que l'ha trobat aquest equilibri, no?, entre seguir sent fidel a la seva manera i ser un equip que vol la pilota i sent ofensiu, però concedint menys, no? I això li ha donat més punts. I sí, sí, és un partit d'aquests que ve molt de gust de veure, perquè el Villarreal també està jugant molt bé.
Sí, sí, a l'hora de dinar, tranquil·lament.
Ell sí que farà el barbut,
T'anava a dir, tu estaràs menjant mentre dinaré.
Oi, ell demà també té alguna cosa.
Hosti, clar, també és veritat, que tens partit de la Kings League. És veritat. A quina hora, quina hora
la primera part.
A les 4,
sí, veuré la primera part i...
La Lliga dels Reis, eh?
Vinga, endavant, Albert.
Aviam, sí que és veritat que anar al Madrigal és... Bueno, no sé si... Ceràmica, no? La Ceràmica no és mai un bon moment, però vens del partit contra el Madrid, que el tenien guanyat i el van acabar perdent, poden estar una miqueta tocadets. Ara mirava el Girona, és que el Girona té... Va, a camp del Villarreal, li ve el Barça... I després li ha el València.
No, ja ha fet
priori, i ve de jugar contra el Sevilla, que va guanyar. És a dir, que quan comences la temporada i mires aquests 4 partits...
Sí.
Lo habitual seria un 0 de 12. Mm. Perquè al final són equips... Mitja, home, els següents, els dos de després són Cádiz i Almeria, i aquí on has de dir...
Un 6 de 6, digueu.
6 de 6.
Almenys 4, eh? 4, 6.
3 ja els tenim.
Sí, exacte. No, per això et dic que aquí al final el Girona el que està demostrant és que està per sobre, crec, de les expectatives. Potser també pel que deies tu a Marc, que al final ha trobat ara el punt de joc que tant havia costat potser al principi, però sí que és cert que davant tindrà un Villarreal que a priori aparteix com a favorit i que té molts jugadors interessants, entre ells Baena, però és que en té bastant més. Gerard Moreno la primera part contra el Madrid, crec que va tornar a ser aquell Gerard Moreno que havia estat a tan bon nivell, Parejo, que ara també havia sonat pel Barça, i Pau Torres i companyia. Al final el Villarreal és un senyor equip i és d'aquests partits que tinc ganes de veure, perquè és el que diu el Carmona, que al final es veurà futbol i s'agraeix.
I un senyor entrenador també, ara en parlarem. O no té un senyor entrenador del Villarreal.
Sí, sí, per mi és bon entrenador. Per mi Setién és bon entrenador, una altra cosa és que sigui entrenador pel Barça. Ja. Però bon entrenador ho és, ho ha demostrat el Betis i ho està demostrant ara el Villarreal, que va arribar... venien d'un entrenador que estaven bé, que era Unai, però simplement ell va decidir marxar perquè li pagaven més a Anglaterra.
Una miqueta més.
I clar, i ell, amb unes idees... de futbol també com un Ai, de tenir la pilota i d'atacar, però diferents. I es van haver d'adaptar, i els primers partits no van anar bé, de fet, fins i tot...
Quique dimissió... No, Quique Betellà. Quique Betellà, duríssim.
I el que es valia dins del vestuari.
I el vestidor no estava precisament amb ell.
Una vegada ja ho han agafat, els jugadors, doncs el Villarreal està jugant molt bé, va jugar molt bé a la Lliga contra el Madrid, i va jugar molt bé l'altre dia.
I va sobrar la segona part.
Durant molts minuts. Sí.
Ara, el Villarreal, en el partit contra el Celta, la Lliga, que és l'anterior que ha jugat, i el partit contra el Madrid a la Copa, els últims 20 minuts, aproximadament, s'ha desfondat. I jo crec que el Girona ha d'intentar que el partit estigui viu fins al final, perquè el Villarreal...
Molt
que...
ben vist, Miquel.
Gràcies. Hòstia, ara m'estic...
Arreglant-ho de la porta.
No, m'estic posant vermell com... M'estic posant vermell com
el
mitjà de RAC1.
Que t'ha fet és que treballes a RAC1, que el mister et digui això.
Que el mister em digui això, escolta, m'estic fotent com el micro de RAC1 ara mateix, de vermell. Però és veritat, contra el Celta, al final qui gairebé està a punt de guanyar és el Celta. Contra el Madrid, als últims minuts, i més amb un partit obert i amb tantes baixes al defensa com acumula el Villarreal, el Madrid va estar molt més a prop de fer el tercer, i potser fins i tot d'haver-lo fet abans, que el Villarreal de poder empatar el partit. I jo crec que si el Girona aconsegueix estar viu dins del partit fins als últims 20 minuts aproximadament, clar, el Girona no ha jugat cap partit entre setmana i pot tenir la seva oportunitat. I de fet, Daniel, el Villarreal té moltes baixes, sí. Ara les detallem, però té un dubte que per mi és molt important, que és Foyth, perquè en el partit contra el Madrid, quan Foyth no juga, Vinícius apareix de sobte i es fa gegant. Amb Mandy a la banda. Mandy vingut a central m'agrada, però com a lateral ja és una altra cosa. I Foyth, ja veurem si hi és demà.
Va ser duda hasta el final. Tiene muchas ganas de jugar, pero vamos a ver, ¿no? Porque tendríamos que asumir un riesgo, seguramente, y esto es lo que tenemos que contemplar, a ver si al final lo asumimos o no, porque hay otros compañeros también que están bien y que podrían hacerlo. Evidentemente el nivel de Foyth pues es extraordinario y es una baja importante, sería, pero él tiene muchas ganas de jugar.
És una baja importante, seria.
Sí.
Jo crec que és una pista el que ha dit Setién. Hi ha un altre jugador que és dubte després del partit contra el Madrid, que és el Biol, perquè va marxar al descans per lesió i va entrar Cuenca.
Quants anys té el Biol?
Ara...
Bastants.
Tots.
Ara, 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 ara ho miro.
En tot cas, si no juguen, la defensa és una defensa de circumstàncies. I a banda, la infermeria està plena amb Pedraza, Lo Celso, Kiko, Femenia, Coquelin i Jackson, i hi ha la baixa de cara a aquest partit de Danjuma, perquè està negociant amb l'Everton la sortida. O sigui que el Villarreal tampoc no és que estigui per tirar coets abans de jugar contra el Girona, un rival que ha rebut els elogis de Quique Setién.
Los datos y los números no son muy, muy relevantes, pero es un equipo que a mí me encanta. Muchísimos mecanismos, muchísima movilidad, que juega muy bien, que se coloca muy bien. Es raro al equipo que se enfrenta que no le compromete. El entrenador ha hecho un grandísimo trabajo ahí. Va a ser un partido tremendamente complicado para tomar decisiones. Hacer una lectura muy rápida en muchas situaciones del juego. Y ahí hay que decidir bien, ¿no? Y habrá que estar muy aplicados y ser inteligentes, precisos a la hora de presionar, a la hora de tener el balón, porque sus mecanismos, desde luego, te pueden comprometer mucho.
A tenir en compte, demà, Arnau, que té 4 targetes grogues. Si en veu una, no jugarà contra el Barça a Montilivi el següent partit. I seria una baixa important. Bon, I per ell, evidentment, emocionalment també ho seria. Segur. Perquè...
És complicat per ell,
Barça.
Eh?
Sí, sí,
perquè,
sí.
Clar,
com
jugar...
poses la cama, no?
Clar, i contra el Villarreal, que t'exigirà...
Sí, 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 sí.
Aviam què fa, perquè l'última targeta groga la va veure per protestar.
Bueno, clar, aquesta és evitable.
Clar, aquesta és evitable. Potser si has de fer una falta, doncs l'hauràs de fer. Com deies abans, Daniel, el Girona que ve de 7 partits seguits sense perdre la Lliga, millor ratxa, si l'amplia, doncs oli en un llum, i a més en un camp en què és propici treure-hi bons resultats pel Girona. Amb dues visites a primera divisió són dues victòries amb 3 gols a favor, 2 d'Estuani, d'aquí si no, i un del Xoco Lozano, i cap gol en contra. De fet, entre totes les competicions, també hi ha lligues de tercera, etcètera, etcètera, partits del Girona-Villarreal, només una derrota. Temporada 2012-2013, els dos jugaven a la segona divisió i van guanyar els castellonencs per 2-1. Són 9 visites del Girona al camp del Villarreal i només una derrota. Xiularà del Cerro Grande, és el quart partit que li dirigirà el Girona de 20 amb el demà que no haurà jugat, una estadística estranya perquè una cinquena part de partits amb el mateix àrbitre no deixa de ser sorprenent, i el VAR González González.
Ens agraden aquests dos o no?
A mi del Cerro Grande m'agrada, a mi és un àrbitre que m'agrada.
Vinga, encara bo. Això a l'hora de dinar. I...
Per què ho dius,
no, no, i per tancar el dia ràpidament, després del partit del Barça serà el torn del Real Madrid. Encara la jornada al camp de l'Atlètic Club, la prèvia ben marcada per les baixes dels bascos, sobretot al centre de la defensa, Miquel.
Sí, el Madrid sortirà a jugar, sabem què ha fet el Barça, a 6, 4 o 3 punts del Barça, tant de bo que en siguin 6, i amb molts dubtes a la defensa, perquè Íñigo Martínez està lesionat per fascitis i no juga des del 4 de novembre a Montilivi. Hi ha els rumors de fitxar pel Barça, etcètera, etcètera, que també emmerden una mica el panorama amb l'ex de la Real Societat, i Yeray va veure la vermella al camp de la Real Societat per aquell penal justet a Ataque Kubo, i no podrà jugar per sanció, tot i les apel·lacions dels biscaïns. Llavors, qui jugarà? Vivian i Paredes, si no canvia res. I qui és Paredes? Es preguntarà la gent. Què es pregunta la gent?
Sí.
Doncs qui és Paredes? Doncs bé, resulta que Paredes és un central dretà del planter, d'1,86, nascut a Bilbao, té 22 anys i ha debutat aquesta temporada 44 minuts en 4 estonetes. I demà pot ser que tingui al davant Benzema, Vinícius
sí.
i companyia. L'Atlètic que vol canviar la dinàmica a la Lliga, perquè aquest 2023 ha empatat a casa contra l'Osasuna a 0 i ha perdut contra la Reial per 3-1, i tot i aquests números i aquestes baixes, el Madrid no es refia del rival de demà. Diu Ancelotti que Sant Mamés, per guanyar, no hi pot haver badades.
Mañana es un partido difícil, complicado, muy complicado. Necesitamos un partido como lo de la segunda parte, de intensidad, de ideas, y sobre todo de no regalar lo que hemos regalado en los últimos partidos.
No descarto que algun dia Ancelotti s'adormi a més d'una resposta entre síl·laba i síl·laba.
I quan dorm té una cella més alta que l'altra?
Sí,
no?
sí.
Això és una pregunta que és interessant. També s'hauria de saber. En tot cas, el partit pel Madrid és entre la remuntada de Villarreal i abans de jugar el derbi madrileny a la Copa, i amb el clima relaxat al voltant del club arran d'aquesta remuntada al camp del Villarreal. Diguéssim que és una bassa d'oli, tant que Ancelotti ha perdonat Tchouaméni, que ho recordareu, mentre el seu equip jugava el partit contra el Villarreal a la Copa, com que està lesionat, va anar a França a veure un partit de la NBA.
Creo que se ha equivocado, pero por el hecho que ha hecho disculpa pública a los compañeros, a la afición, es un chico joven que se ha equivocado una vez. El tema se ha acabado con esto, no es que jugador está recuperando, ojalá pueda recuperar pronto la próxima semana.
Doncs fins aquí. El cas Tchouaméni, a banda d'ell, també hi ha més baixes. Carvajal, Lucas Vázquez, Alaba i Hazard per una lesió al turmell. Potser si no hi fos baixa tampoc no hauria jugat, però en tot cas, lesió al turmell a la llista, novetat, Luka Modric, que va descansar a Villarreal.
No sé com dimonis se l'ha fet, aquesta lesió, però baixa. Té nassos. Si tens un jugador veient un partit de la NBA quan s'està jugant al teu equip, què li dius, míster?
Home, és lleig. Mm. És lleig.
És sancionable?
Sí, però és que jo crec que això ha d'anar abans ja. És a dir, normalment jo sempre he tingut un règim intern, no? I el jugador que està lesionat, doncs, tot i que això és un altre món, perquè agafen un avió com si fos un taxi, sí, van i tornen,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Però jo crec que això en teoria ha d'estar parlat d'abans, no? Si estàs lesionat no viatges, per exemple.
Val.
O has de demanar permís per fer certes coses.
Val.
Però si això està en el règim intern i no hi ha hagut permís i tal, doncs evidentment és
val.
Sancionable, sí. Des del meu punt de vista, sí.
Sí, sí. Confiem demà en l'Atlètic Club?
Sí, perquè el Real Madrid no està bé. És cert que l'Atlètic crec que últimament tampoc està tan bé com va estar, sobretot al principi de temporada. Però sí, perquè Sant Mamés és un camp... molt complicat per tots els equips, però jo crec que pel Real Madrid especialment, i no està bé. L'altre dia sí va acabar remuntant el partit contra el Villarreal, però la primera part va ser molt dolenta del Madrid. El partit de Lliga el van superar, ja va l'anterior eliminatòria de Copa contra el Cacereño tampoc va estar bé, no ha tornat bé el Madrid del Mundial, el Madrid i molts dels seus jugadors,
sí, sí, sí.
En particular, no? Individualment, no han tornat bé. Per tant, jo sí, jo crec que demà es pot deixar punts.
Però és un fet, crec, habitual, que el Madrid el mes de gener i febrer estigui així, que sembla que no va la cosa més, que van deambulant una miqueta allà, i al març és quan comencen a apretar, perquè els comença a arribar els vuitens de Champions, els comença a arribar als partits on es juguen ja les coses importants, i allà és on el Madrid mostra la millor versió. Ara, jo crec que pels rivals és el moment on poder fer més mal per això, perquè al final ho vam veure a la Supercopa. Es veia un equip com el Barça, que volia el títol sí o sí, i el Madrid, que estava allà, es va classificar els penals a les semifinals i estava a la final doncs, perquè havia de jugar-la. Però sí, motivació, sí. Crec que la plantilla ara mateix...
Barriga llena, que diu Ancelotti.
Sí, crec que sí, són jugadors que si mires l'11... la majoria ho ha guanyat tot, sí, no hi ha jugadors nous, ja que vinga, però tampoc no tenen molt pes dins de la plantilla, per tant crec que sí que demà l'Atlètic té una bona oportunitat per sumar 3, i estic amb el Ferran, crec que nou Sant Mamés sempre ajuda a que es pugui creure una miqueta més.
Mister.
Home, el Madrid no està bé, és evident, però té més vides que un gat, i crec que el dir a Villarreal, si hagués palmat, hagués pogut entrar en un...
Estaríem parlant ara aquí...
Estaríem sucant pa.
Doncs, pues mira, van sortir vius una altra vegada. L'Atlètic tampoc està bé. Jo, mira, es signaria l'empat, que vols
mira,
que et digui.
Mira.
I el Barça també el firma.
Si el Barça guanya i el Real Madrid empata...
Sí, però bueno, amb l'Albert Ferran allà Sant Mamés, jo no sé, no. Jo amb el talismà del Ferran...
Quina remuntada et van fotre allà a la ceràmica que eres tu, eh?
Vés i tu. Has de baixar una miqueta al cap, parlant de talismans.
Escolta'm, jo, vaja, vaig allà a Bilbao i... La feina que faria...
Sí, sí, la feina que faries als restaurants, exacte.
No, però més, la feina de...
No tens vergonya. Després de l'de Villarreal, no tens vergonya, Miquel.
Després que et després de deixar-te remuntar l'altre dia.
Un 2-0.
Però jo la feina de talismà me la guardo per demà. Vull dir, el meu partit de la ceràmica que m'interessa és el
talismà. Vas a narrar.
I el talismà és una altra història.
I la vas fer molt malament.
Ho vaig fer l'altre dia, menjar paella a la grada.
Segur.
Vinga, rematem la prèvia, va.
Hosti, tu, el que s'ha de sentir...
Qui va el partit de Lliga?
El de Lliga...
Damià.
Clar, és l'autèntic talisme.
Clar, correcte, sí senyor. Això és una... Hosti, sí,
això és una... Amb aquí estem d'acord. Sí. Però bé, Albert Ferran Ferrés és una altra cosa.
Vinga.
L'Atlètic Club, que ha pres bona nota de la remuntada del Madrid a la ceràmica.
Que nunca puedes pensar que el partido se ha terminado o que tú estás muy bien, porque no. Porque siempre tienen ese arreón en el que empiezan a arriesgarlo todo, en el que no sabes cómo han remontado partidos. Y bueno, lo del año pasado de la Champions es un ejemplo, lo del otro día también. Entonces, es un rival que nunca hay que darle por muerto.
no se'ls ha de donar per morts, i quan et sembla que estàs jugant millor és quan estàs més a prop d'aquest guany, diu Valverde. Moltes floretes mútues entre els entrenadors, i Valverde ha comparat també, li han preguntat a la prèvia, com és jugar contra el Barça i com és jugar contra el Madrid.
El Madrid tiene argumentos suficientes como para ganar cualquier partido y como para no descuidarte en cualquier partido que piensas que puedes tener ganado. Ocurrió el otro día contra el Villarreal, y además es un rival que, a diferencia del Barcelona, que siempre marca un estilo y una forma de jugar característica, el Madrid lo que hace es, vamos, no repara en gastos, no hace prisioneros, y aunque tú estés jugando bien, es una cosa que siempre le comento a los jugadores muchas veces, que el Madrid es cuando tú piensas que estás jugando bien, es cuando estás a punto de perder. No puedes descuidarte nunca.
Doncs això és el que diu Valverde abans del partit.
A jugar malament.
Sí, exacte.
Per molt que intimidi el nou Sant Mamés, l'última victòria biscaïna a la Lliga contra el Madrid, temporada 14-15, gol de Duriz, 1-0. Després, 5 derrotes i 2 empats. El partit demà a les 9, a DAZN i al Superesports de RAC1, amb arbitratge de Sánchez Martínez, del Murcià,
Manolete,
i amb el català Estrada Fernández, del Bar.
I això serà el que tancarà el dia, el que l'obrirà la Supercopa d'Espanya femenina, que ara en parlarem. Entre Barça i Real Societat, tant de bo que hi hagi bones notícies per part blaugrana. Ara de seguida connectarem amb Mérida, amb el David Menayo, i fem passar també a l'Edurne Concejo, també la companya de La Vanguardia. A quin any es pot dir, quin any vas néixer en antena o no?
Sí, home, i tant.
A quin any?
1900...
Escriu-m'ho, si vols, si no te fa gràcia.
No, cap problema. Vinga. No tinc tants problemes com tu.
Va.
1977.
1977. Tu, Miquel, ets una serp. Carai, tots són diferents.
Li queda bé.
Bé, no? Segons el gran xinès, eh?
No, clar, evidentment, aquestes coses que...
Compte que és un joc que m'ha agradat bastant. Sí, no descarga que t'ha fet bastant, eh?
Tu ja quin has dit que eres, tu?
Jo sóc No, què és ara? Un conill, coi, els del 87. Boníssim. Leo Messi, Gerard Piqué...
No diré res. I 37, eh?
Sí, gràcies, Ferran Correas, moltes gràcies.
Vaig a menjar els plàtans, tu.
És que és mico, el
Ferran Correas. No, ja ho he deduït.
Gràcies, Albert Roger.
Bona nit.
Gràcies, Marc Carmona.
Bona nit.
Gràcies, Miquel López.
Tanca la porta, Carmona. Tanca la porta.
Tira. Vinga, i com dèiem ara, el Barça femení, que demà va guanyar el primer títol de la temporada de la Supercopa d'Espanya a les 12 del migdia, en directe a RAC+1, s'enfrontarà la Reial Societat de Natàlia Arroyo, al costat de la Laia Coll, que torna a ser a l'estudi, i també amb l'Edurne Concejo de La Vanguardia. Hola, Edurne, bona nit.
Molt bona nit.
I el David Menayo, també, del diari Marca. Hola, David, què tal? Bona nit.
Bona nit, companyeros.
Des de Mérida, no, David?
Sí, en Mérida, aquí la noche extremeña.
Què tal, la nit extremeña? Està bé, pels que no la coneixem?
Está bien. Claro. Es una comunidad en la que se come bien.
Sí.
El tiempo no respeta, pero nos cuidan.
Val, molt bé. Com a mínim això, com a mínim menjar bé. Perquè ja de la qüestió de l'organització ja en parlarem un altre dia. A veure, Laia, comencem amb la informació. El Barça que defensa títol després d'imposar-se ara fa un any a l'Atlètic de Madrid per un classet a 0.
Sí, és el gran favorit demà, tot i que va patir més de l'habitual i va necessitar la pròrroga dijous per derrotar el Real Madrid a les semifinals. Al davant demà hi haurà la Real Societat, que va jugar dimecres, per tant ha tingut un dia més de descans i es va desfer per la mínima de l'Sporting de Huelva. Jonathan Giraldez, entrenador del Barça, diu que estan molt motivades, que l'equip està molt motivat per aixecar el primer trofeu de la campanya.
Tenim moltes ganes, realment, de que arribi el partit de demà per demostrar a quin nivell estem i realment tenir l'opció de guanyar el títol, que ara mateix és la nostra missió.
I Mariona, que va ser l'autora d'un dels gols, de fet va marcar a la pròrroga de penal, diu que demà estaran preparades per competir al 100%.
Estamos preparadas para competir cada 3-4 días, tenemos jugadoras, tenemos plantilla, quedan todavía 24 horas, que parece que no, pero también son muchas horas, y creo que bueno, la primera noche siempre cuesta descansar un poco más, pero hoy ya estamos un poquito más frescas y mañana estaremos al 100%. Al final es un poco un tema mental, es una final, es un partido y hay que vaciarse, hay que darlo todo, y creo que en eso estamos tranquilas porque estamos entrenadas y preparadas para ello.
El Barça afronta la final amb l'absència de Paredes, que està sancionada, va veure vermella a semifinals, i les baixes per lesió de Graham Hansen, Engen, Bruna i les tres dels creuats, Catajana i Alexia. Totes, per cert, seran a Mérida, totes les lesionades, per donar suport a l'equip en el que pot ser, insistim, el primer títol de l'any. Els directius Xavier Puig i Helena Fort seran els representants blaugrana a la final. Demà no hi serà el president Joan Laporta, que estarà al Camp Nou seguint el Barça-Getafe. Per part de la Reial, Natàlia Arroyo recupera Andrea Jacinto i no podrà comptar amb Alegra Poliak i tampoc amb Cecília Marcos, totes dues lesionades. La Reial va posar contra les cordes aquesta temporada al Barça, en l'únic precedent entre catalanes i basques. Va ser a principis de desembre el Johan. El Barça va acabar sumant els 3 punts amb un gol de Lucy Brons als minuts finals. I per Natàlia Arroyo aquest precedent té una doble vessant. Bona perquè el seu equip té més confiança, veuen que és possible portar el Barça al límit, però també creu que hi ha un desavantatge, i és que el partit del Johan és un avís pel Barça que demà sortirà més a temps.
Ens dona confiança de que fent moltes coses bé podem estar posant en dificultats al Barça, però també és una demostració que fins i tot quan les portes contra les cordes hi troben solucions. També tinc clar que quan has fet petit en el Barça elles solucionen coses i també s'ho preveuen. Crec que hi ha un element clau per sorprendre el Barça, que és justament això, que el puguis sorprendre.
Arroyo també creu que la més que possible alineació de la Copa del Barça per l'alineació indeguda de Geyse tindrà transcendència demà, que l'equip, que el Barça sortirà encara amb més ganes de guanyar. Per cert, que demà serà la segona final de la Reial Societat, la segona final de la Supercopa, la primera, però records horrorosos per les basques perquè van perdre en la final del 2020 disputada a Salamanca per 10 gols a 1 contra el Barça.
Déu-n'hi-do. Clar, Edurne, David, això que comenta la Natàlia Arroyo, no sé si és la primera lectura que us faig. El Barça arriba com arriba, ja sabem tots com arriba, i ara parlarem d'aquesta situació complicada a nivell, no sé si dir institucional, però en qualsevol cas, aquest avís per navegants, Edurne, de l'últim partit, de l'últim precedent, això del Barça les ha de fer estar molt atentes.
Sí, però jo no crec que canvi gaire el plantejament, com deia Natàlia Arroyo, que el Barça no ja estarà sobreavís. La Real l'any abans ja havia fet un plantejament similar, una pressió molt alta, el que passa és que l'any abans els hi va sortir malament, va ser en suïcidi, les van superar i no van resistir. La diferència jo crec que és que la Real ha fet un pas endavant, és un equip molt més sòlid i va resistir físicament els 90 minuts, i per mi ha estat l'únic equip en Lliga que ha estat realment que ha tingut opcions reals d'aconseguir la victòria amb el Barça. Per tant, jo crec que veurem un partit entretingudíssim. Tinc, la veritat, moltíssimes ganes d'aquesta final. És la millor final que podíem imaginar per la proposta de futbol dels dos equips. I jo crec que Natàlia Arroyo serà igual de valenta. El Barça ja sap que la Real sap competir, sap jugar, i no crec que canviï aquest guió d'aquesta pressió alta. Jo crec que estarem, com deia el Jonathan Giralet, que serà un partit molt divertit.
Bueno, yo creo que va a ser un partido muy diferente al que vimos en el Johan. Por parte de los dos, creo que son dos grandes estrategas y que por ende van a buscar cómo hacer daño, ¿no?, al rival, aun teniendo como referencia, sí estoy de acuerdo en que Natàlia Arroyo hizo convencer a su equipo de que se puede competir frente al Barça. También Jonathan Giraldez ha dicho en más de una rueda de prensa posterior que después de no saber leer esa presión alta de la Real, han sabido jugar con ello y enfrentarse a equipos y saber sacar partidos, el último frente al Real Madrid, ¿no? Yo creo que va a ser un partido diferente por lo que propongan ambos en el campo, también por alineaciones, ya que por bajas tampoco va a poder alinear la Real el mismo equipo, pero sí que estoy de acuerdo en que va a ser un partido divertido, disputado y aguerrido hasta el final, sobre todo porque son dos entrenadores valientes, dos equipos valientes, y que siempre son propositivos a la hora de jugar al fútbol, así que no creo que ninguno de los dos juega a defender, a esconder sus cartas, sino que las van a mostrar desde el principio. Yo quiero ver cuánto aguanta la Real a nivel físico y cuánto aguanta con la portería cero, porque cuanto más dilate el cronómetro en este aspecto, más opciones tendrá. Yo no veo la diferencia del 10-1 de hace un par de años, pero tampoco veo la estrechez con la que estuvo el resultado en el Johan en el mes de diciembre.
De fet, jo m'imagino una final, crec que una de les claus serà, com ara deia el David, en quin minut el Barça pugui superar la porteria rival, però tenint en compte el precedent de la temporada passada, que el Barça també li va costar moltíssimes semifinals, que va evitar la pròrroga contra el Real Madrid amb un gol d'Alexia ja al temps d'afegit, i després parlàvem d'ostres, el Barça no arriba en el seu millor moment, li ha costat, i parlàvem d'una final igualada davant un Atlètic de Madrid que presentava unes bones cartes, i la final al Barça Barça la va guanyar per golejada 7-0. És cert que el Barça té baixes i té baixes importants, no hi és Graham Hansen, no hi és evidentment Alexia, i això doncs l'equip ho està notant aquesta temporada, però m'imagino un Barça que sortirà a mossegar, a més ho ha dit també la Natàlia Arroyo, el tema de la Copa jo crec que té una transcendència endemà, que es veu que ja s'escapa un títol, que s'escaparà per la via legal i que demà el Barça sap que ha de guanyar, que està obligat a guanyar aquesta Supercopa, i m'imagino un resultat avoltat, si bé crec que la Real Societat està fent una molt bona proposta de joc, però clar, la diferència de plantilles, malgrat les baixes que té el Barça, doncs continua sent molt gran.
Això és el que es va comentar també, Edurne, David, l'altre element, no?, que plana, que és aquest, aquesta qüestió, que per cert, Laia, es va eternitzant, no?, la decisió de la Federació es va eternitzant, això ja és...
En principi, segons sí. ens diuen fonts de la Federació, ha de ser dilluns, ho esperàvem a principi de la setmana, ha passat ja uns dies, després havia de ser dijous, després de dijous van passar a divendres. Jo crec que ja arribats a aquest punt que s'havia dilatat la resposta, que inicialment també la Federació s'esperava que fos a principis d'aquesta setmana, és a dir, que ja la tinguéssim, crec que tampoc volien interferir en la Supercopa.
Val, segurament anirà per aquí i vaja, resoldre el que tots ja sabem i el que hauria de ser. Però...
I que realment tampoc no tenen cap urgència pel que fa al calendari, perquè la següent ronda encara
és el març,
vull dir que tenen marge, o sigui, si no ho resolien al moment, ara no cal córrer tampoc. Jo de fet, diguem mal pensada, però sí. pensava que la resolució arribaria planejant el clàssic o més o menys al voltant, com a mínim hem pogut protegir aquesta competició, i sí, com deia la Laia, jo també crec que dilluns tindrem ja la resolució que no pinta gaire favorable pel Barça. Jo sí que crec que, igual que deia la Laia, que serà un fet que pesarà. O sigui, el Barça ja és un equip guanyador, un equip amb fam, competitiu, aquestes coses encara faran que l'emprenyi més i sortiran amb una motivació extra per intentar embutxacar-se el primer títol de la temporada, sabent que per la Copa ja no podran lluitar.
I també un equip que té molt d'orgull al Barça, jo crec que els hi va tocar molt l'orgull, sí. que el fet d'haver d'anar a la pròrroga contra el Real Madrid, no? Les declaracions de Clàudia Pina després del partit de ni amb 10 ens han pogut guanyar, la celebració de les jugadores després a la zona mixta, que semblaven unes celebracions, unes imatges més pròpies d'haver ja guanyat un títol que no pas d'una classificació a la final. Crec que tot això els va tocar l'orgull de les jugadores i que demà això es veurà sobre la gespa.
Clar, és que emocionalment, en aquest sentit, a mi em fa l'efecte que, no sé, el que diu la Laia és molt interessant, perquè jo crec que portem mesos, i no sé si pràcticament anys, David, dient, no, el Barça ho ha de guanyar tot, i el Barça guanyarà tot, i per definició ho guanyarà. I jo crec que en el moment en què ja s'ha mostrat una mica de debilitat, nyac, tothom ha anat allà al ganyot, no? I ara jo crec que hi ha aquest punt de reivindicació, fins i tot amb aquestes baixes que té, que no ha de ser fàcil de dir, no, aquí qui seguim manant som nosaltres.
Sí, a ver, la verdad es que a nivel de España, a nivel de territorio nacional, es difícil encontrar un equipo que pueda hacer frente al Barça, ¿no? Y yo creo que en eso está también la fortaleza de este equipo, ¿no? Del equipo azulgrana, que al final busca el resquicio para motivarse. Como decías, al final todo el mundo le da como favoritos, parece que si gana será lo normal, pero ya ha demostrado en la Real pues, que le puede hacer daño en cualquier despiste, sea deportivo o extradeportivo, pues te puede condenar a dejarte fuera un título. Y yo creo que el Barça hace bien en motivarse con estas pequeñas guerras, ¿no? Ya sea el duelo directo frente al Real Madrid, de si está creciendo o nos está acercando, el duelo contra el Atlético de Madrid, antaño de que había sido el campeón de Liga y le había robado... en el terreno de juego, bien dicho, dos ligas, en este caso contra la Real, ¿no? El equipo que más ha acercado y que evidentemente tanto Jonathan Giraldez como Natalia Arroyo lo han reafirmado en el día de hoy, ¿no? Que a nivel de juego es verdad que es el que más ha conseguido inquietar, sobre todo, ¿no? La relajación con la que ha afrontado otros partidos. Es una motivación más, y evidentemente el Barça quiere marcar distancias, no solo quiere marcar épocas, sino que quiere ganarlo absolutamente todo, y creo que hace bien en centrarse en eso. Y eso sí, al final esto es fútbol, hay que demostrarlo sobre el verde. Ya vivimos en el otro día en el Clásico que una expulsión, una circunstancia del partido te puede dejar al borde de la eliminación, y bueno, se recompuso en el día D, y ahora... Yo creo que el factor físico también puede jugar mañana un papel importante a la hora de equilibrar el partido, y veremos cómo se desarrolla, pero creo que sí, que todo el mundo acepta que el cartel de favorito va en la espalda de la jugadora del Barcelona.
Perquè demà, més enllà de la qüestió futbolística, en termes, diguem-ne, d'organització, demà quin ambient s'espera a Mérida?
Sí, a ver, la realidad es que no creo que haya más entradas que las que se vendieron el otro día contra el Clásico. Es verdad que es fin de semana, pero no tiene el cartel que tenía el Barcelona-Real Madrid. Y bueno, aunque hay mucho seguidor también del Fútbol Club Barcelona en Extremadura, también aquí en Mérida, habíamos visto camisetas de ambos equipos, pero sobre todo del Barcelona en las calles emeritenses y también viajan de la Real, no creo que pasemos de los 6.000, 7.000 espectadores. Yo creo que más o menos estará ahí la cifra. Me parece una buena entrada, no obstante, más allá de que sea media entrada en el Coliseo Romano, pero no me parece mala entrada y veremos a ver si se deja notar, ¿no? En un campo en el que también invita a acercarse, aunque es verdad que el Mérida, que es el equipo de la localidad, juega en el mismo escenario a las 7:30 de la tarde y eso hará pues que los futboleros igual guarden fuerzas para la jornada vespertina.
Sí, també. I interessant també, ho deies tu, Edurne, que el rival és molt divertit i també l'entrenadora, no? Que des d'aquí la sentim una mica nostra, la Natàlia Arroyo, que ja ha demostrat que segurament és de les entrenadores que, per coneixement i per la coneixença del Barça i del rival ara mateix, el Jonathan Giraldez, té a l'hora d'afrontar els partits contra el Barça.
Totalment, jo ja us deia abans, tinc moltíssimes ganes de que arribi aquest partit, perquè com comentava el David, és l'equip que més a prop ha estat futbolísticament d'emportar-se, de donar la campanada, no?, davant el Barça. Potser en algun altre el marcador ha estat més ajustat, el que vulguis, però futbolísticament l'únic partit en el que he tingut aquesta sensació de que realment tenia un equip que sabia com fer-li mal d'una forma divertida, perquè és això, aquesta proposta que dèiem que no canviaran, perquè cap dels dos equips saben sortir a defensar-se, per tant tot el que sigui jugar, jo crec que és un premi i crec que aquest tipus de partits són els que ajuden a créixer el futbol femení i els dos tècnics són molt conscients d'això també. Tenen molt present la seva part, diguem, de responsabilitat, no? D'oferir espectacle, de que aquest producte està en creixement i s'ha d'oferir un bon producte, un bon espectacle, per tant jo crec que estem davant d'un dels millors partits que es poden veure aquesta temporada.
Tant de bo que sigui així.
La Natàlia, el nom de Natàlia Arroyo, que va estar sobre la taula, sí, per substituir Lluís Cortés en la seva dimissió destitució, sí, el seu nom va estar sobre la taula, finalment doncs la direcció esportiva es va decantar per una línia continuista i es va apostar per Jonathan Giraldez, però el nom de Natàlia Arroyo era allà.
És el nom que sempre està sobre la taula.
T'anava a dir precisament això. Em fa l'efecte que fins que la Natàlia no entreni al Barça, cada vegada que hi hagi, si és que no ho acaba entrenant, cada vegada que hi hagi un canvi d'entrenador, allà estarà el nom de la Natàlia Arroyo.
De moment té contracte bueno, fins al 2024 amb la Reial.
Exacte, però com deies, jo, tothom dona per suposat que tard o d'hora aquest és el desenllaç natural.
Exacte. Doncs demà, qui xiularà demà a la final, Laia?
Xiularà Marta Frías, l'àrbitre que serà encarregada d'impartir justícia en aquesta final a partir de les 12 del migdia, Barça-Reial Societat.
En directe a RAC+1, amb la narració de la Laia Coll. No passis molt fred, David, sobretot, abriga't.
Sí, iremos con térmica, que el sol enganya.
Sí, exacte. Aquí també fa fred, no pateixis. David, gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada per a vosaltres també, companyeros.
Gràcies també a l'Edurne, bona nit, Edurne.
Serà un fred similar també, per això, el que vam passar l'any passat a les Rozas, que calor tampoc feia, perquè repassava l'altre dia les fotos i anàvem abrigats fins a dalt. Així que jo crec que més o menys l'outfit pot ser similar partit.
Molt bé, fantàstic, doncs està avisat el David també. Gràcies, Edurne, bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
I gràcies també, Laia, bona nit.
Bona nit.
Set minuts i l'una de la matinada, deixem el futbol, temps per al bàsquet. Hola, Marc Mundet, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Déu-n'hi-do, avui, Marc, l'hem escoltat just abans del Tudiràs, la derrota del Baxi Manresa, no sé si un escàndol arbitral, no sé exactament què s'està dient a Manresa, perquè la derrota contra Unicaja ha estat increïble.
Sí, la gent està molt cremada, sobretot amb un parell d'accions del partit d'avui. Manresa ha perdut de 4 a la pròrroga, 94-98, contra un Unicaja, després d'un molt bon partit de Pedro Martínez. Fixa-t'hi, quedant 22 segons per acabar, 85-82, per davant Baxi Manresa, mitjó en una tècnica d'Evin Robinson per un presumpte flopping que el nou Congost ha clamat falta en atac de Kendrick Perry, però és que pràcticament la jugada posterior, amb el 85-83, Els àrbitres li han donat un 3-1 a Kalinowski per una falta de Dani Pérez que ningú ha vist per enlloc. Després hem sabut que Manresa va presentar dijous una queixa al departament arbitral de l'ACB pel tracte que està rebent el club en els últims partits. Ho ha explicat el president del Baxi Manresa, Jordi Serracant, dels micròfons de RAC1.
Ah, el que demanem és respecte pel bàsquet Manresa, per respecte per la nostra entitat, que ens la mereixem, ni més ni menys, però ens la mereixem com tothom, i davant d'això esperem respostes, i per tant l'ACB doncs faci l'anàlisi, els del comitè arbitral faci l'anàlisi que hagi de fer en els nostres partits.
Déu-n'hi-do.
De les objectives, Dani, sí. Manresa ha tirat 137 tirs lliures menys dels que li han assenyalat. Corre. Això vol dir que cada partit tira 9 tirs lliures menys que no pas el seu rival.
Corre.
Però és que el segon per la cua en aquesta classificació està a 80 tirs lliures del Baxi Manresa. Uf. És a dir, Manresa està amb menys 37, el penúltim és el Joventut, que està amb 52. Són, a més a més, un seguit d'actuacions molt desafortunades. A Santiago de Compostela, el partit va anar a la pròrroga i es va perdre per una situació també d'error arbitral greu amb una falta en atac. I avui totes aquestes accions que ha relatat el president del club, Jordi Serracant, al micròfon de RAC1.
Això no és una situació normal. L'equip està competint com els altres, l'equip ha de poder ser dur com els altres, ni més ni menys, i han de poder fer el nostre joc, sí que és un joc molt ràpid, molt, molt dinàmic, però hi ha situacions puntuals de partit i que es van acumulant i que la queixa la formalitzem doncs, amb tots els drets lliuts, i m'hagués agradat i l'hagués fet igualment guanyant avui, eh? És a dir, no és una qüestió de que hem perdut i per tant ens queixem de l'arbitratge, no. Ho fem des de la responsabilitat de que fa masses partits que això veiem que ens està passant i no ho podem permetre de cap manera.
I això que el partit ha sigut bo, Dani? Gran sortida, arribat a guanyar de 13 al Manresa de l'Unicaja, un dels equips de dalt de la Lliga, jugant-li de tu a tu, que a més els malaganys avui jugaven per ser caps de sèrie a la Copa. Es nota que el Manresa està estable, que l'equip ha pogut entrenar durant tot el mes de gener i que surten les coses. Però falta aquell clic per trencar, acabar de trencar aquesta mala dinàmica en la qual està immers l'equip agent. D'aquí que avui que Pedro Martínez no hagi volgut fer cap mena de retret pels seus jugadors.
Jo crec que hem fet un bon partit, no tinc cap retret per fer-li als jugadors i a l'equip, que s'han esforçat, estem dolguts perquè ens agrada guanyar, però hem de seguir amb aquesta línia.
El problema, Dani, és que han perdut els de baix, Betis, Fuenlabrada i també Manresa, per tant, no es pot obrir forat. A veure demà si València, que s'està jugant la Copa, guanya el Saragossa i manté els aragonesos amb 4 triomfs, que tot es mantingui intacte. La dada del partit d'avui és que Manresa ha sigut millor en totes les xifres del partit que no pas l'Unicaja, 109-100 a valoració, però l'equip ha perdut. Devin Robinson, 19 punts, màxim anotador, en un dia on ha tornat Yanku Basima al Congost, ovacionat, a veure si l'equip trenca el gel. Dimarts a la Champions, en el primer partit del top 16 contra el Lieto Borritas en aquest mateix escenari.
Tant de bo que sigui així, i també des de la Champions es pugui millorar la CB. Tenim ja 4 equips cap de sèrie, demanem de saber tots els classificats, oi Marc?
Sí, tenim els 4 caps de sèrie, Barça, Madrid, Tenerife i Baskonia. El sorteig es farà dilluns, que per cert ha tingut un canvi d'escenari d'última hora, no es farà al Teatre Zorrilla de Badalona, tenia com estava previst, sinó que va al Centre de Convencions de Badalona. Queda per saber qui acompanyarà Unicaja i Joventut a l'altre bombo. Seran dos equips d'aquests 5. València, Gran Canària, que són els dos que millor ho tenen, Bilbao, Breogán o Obradoiro. El menú per aquest diumenge pels equips catalans, Barça-Bilbao, veurem si amb Abrines o sense, ha sigut pare avui. Per exemple, Darío Brizuela, que també ha sigut pare, que va ser el seu cas, pare ahir, no havia estat amb la resta de l'expedició. Com dic, Barça-Bilbao a quarts d'una, Granada-Girona a la mateixa hora, partit contra un rival directe en la lluita per la salvació, els dos equips cara a cara que l'any passat han pujat a l'aeroport. Per la tarda es queda el partit de la Penya, a 6:45 de la tarda, contra el Gran Canària a l'Olímpic, sense encara Yannick Crac amb un esquís del truc.
Doncs felicitats també a l'Àlex Abrines i també al Darío Brizuela. I a la Lliga Femenina, Marc, ara hi creu pel que fa als dos catalans que jugaven avui. Ha guanyat l'Unia Guernica, perdut de manera incomprensible, que diem el Benvibre.
Sí, bona victòria de l'Uni Girona, de 12. A la pista del Guernica, 63-75, amb una gran Maria Araujo, 18 punts a la primera part. A més, l'Unió Girona ha sabut mantenir l'equip a ratlla, les basques a la segona. Victòria que li permet seguir al capdavant de la classificació, empatades amb el València. Fernand, que no t'ho ha donat per bo abans del partit d'Euroliga d'aquesta setmana.
Una bona victòria aquí al País Basc i ara tornada, aviam si podem recuperar gent per ampliar una mica el número de la plantilla. Avui som nou que hem viatjat al País Basc.
Recuperar gent vol dir recuperar Rebecca Garner, que s'ha perdut el partit, proper partit a la pista del Sopron, el vigent campió d'Europa, dimecres a l'Euroliga. Per la seva banda, el Cadí-la-Seu ha perdut 60-62 contra el Benvibre, de manera incomprensible, un partit que les urgellenques guanyava de 17 al descans. Jordi Acero, la veritat, no ha amagat la seva preocupació directament pel que ha vist amb el seu equip a la segona part.
Preocupat, evidentment, perquè és el que no volíem i hem tornat a pagar amb això i hem tornat a pagar que se'ns ha anat encongint una mica la confiança, perdent la confiança jugant a casa, que s'apropava al final i ja s'apropava al marcador.
L'equip, recordem, té dimecres també competició europea, l'anada dels vuitens de final de l'Eurocup contra el Carolo francès, un dels grans de la Lliga francesa. Per demà queda el partit del Barça-Sant Feliu, que recordem, rep el Leganés, el Juan Carlos Navarro.
Molt bé, gràcies, Marc. Bona nit.
Bona nit.
Vinga, abans d'acabar, han quedat ja definits. De fet, arrencant aquesta matinada els vuitens de final de l'Open d'Austràlia de tennis, la classificació del primer cap de sèrie, Novak Djokovic, i del castellanenc Roberto Bautista eliminant Andy Murray i Ricard Rovirosa.
Sí, l'escocès de 35 anys que venia de jugar un partit maratonià de gairebé 6 hores a 700 ha plat encara fins al quart set, en què Bautista ha acabat sentenciant la victòria en una altra batalla de més de 3 hores i mitja. Ara el castellanenc s'enfrontarà amb el nord-americà Tommy Paul. Aquesta matinada començaran els vuitens, en què destaca el partit de Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, previst per les 9 del matí.
Al quadre femení ja no queden jugadores espanyoles, amb l'eliminació de l'andalusa Núria Parrizas, i encara un darrer punt d'hoquei patins, perquè han guanyat els dos equips catalans de la Champions femenina. El Palau ha guanyat a la pista de l'Acadèmico Feira portuguès 2-4 i golejada del Manlleu a casa contra l'equip francès Nois Le Grand per 13-0. I dues cites per demà. El Mundial d'handbol, la selecció espanyola jugarà la primera posició del grup contra França a les 9 del vespre. També a les 12 del migdia, el Mundial de hoquei herba, la selecció espanyola juga contra Malàisia als vuitens de final. I també un últim apunt d'handbol, tornant-hi a la Lliga femenina, el Caixa Granollers ha guanyat l'Atlético Guardés 21-14. Gràcies, Ricard, bona nit.
A tu, bona
nit. Gràcies al Dani Punti Prats, al control tècnic. Demà, quin tros de dia esportiu que ens espera, ja des de les 12 del migdia, a RAC+1, i fins que acabi amb tots els plats que tenim. Per tant, demà més ràdio, més esports. Descanseu.
Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona nit, passen 2 minuts de la una. Aquesta nit i matinada les temperatures poden baixar dels 0 graus. Per això Protecció Civil manté activat el pla Procicat. L'Ajuntament de Barcelona també té activada l'operació Fred i ofereix 260 places per acollir les persones que dormen al carrer. Els bombers també estan en alerta després que han hagut de fer diverses sortides per la mala combustió de xemeneies i estufes elèctriques. En aquest sentit, demanen extremar les precaucions amb els aparells de calefacció per evitar accidents. El cap de prevenció dels bombers, Carles Noguera, ha recomanat en declaracions a RAC1 apartar-los de materials inflamables.
El risc fonamental el tenim justament en aquests que són els aparells mòbils, els que podem bellugar d'un lloc a un altre, ja siguin, per exemple, estufes de butà. El que hem de vigilar és que no els orientem o no els col·loquem molt propers a materials que puguin cremar, materials combustibles, com poden ser cortines, com poden ser cobrellits, o com poden ser els materials entapissats dels sofàs o alguna cosa així.
Per cert, que també està activada l'alerta del pla Avencat per les fortes ventades que continuaran aquest diumenge, sobretot al Pirineu i a l'Empordà. El vent justament ha obligat a tancar avui algunes estacions d'esquí, com la Molina, on la majoria de pistes estaven inoperatives. També s'han hagut de tallar carreteres, la C28, el Port de la Bonaigua, la de Vallter 2000 i el Coll de Pal. Laura Borràs assegura que els xiulets que es van sentir dijous a Barcelona, a la cimera en França, anaven contra l'acte i que, en tot cas, el que es van adreçar contra el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, eren per demanar més acció a l'independentisme.
Els xiulets eren contra la cimera que s'estava produint, per tant, contra Pedro Sánchez, que havia decidit fer aquesta cimera a Barcelona. Aquests sí que van ser uns xiulets que es van sentir. Jo he dit que condemno sempre els insults, són una barrera claríssima, i lamento els xiulets perquè certifiquen que hi ha gent insatisfeta i que considera que des del conjunt del moviment independentista no s'estan fent bé les coses.
La presidenta suspesa del Parlament i líder de Junts ho ha dit aquesta nit a 8TV. I les patronals de l'oci nocturn Facas Army Spain Nightlife demanaran ser acusació popular en el cas de presumpta violació de què s'acusa el jugador de futbol Dani Alves. Les dues entitats defensen l'actuació de la discoteca Sutton de Barcelona que va activar el protocol per agressió sexual. Diuen que el cas està fent mal a la imatge del sector. I ara els esports. Amb Ricard Rovirosa.
A l'RCD Stadium, l'Espanyol ha guanyat el Betis amb un gol de Martin Braithwaite. Amb aquesta victòria de mèrit, els blanquiblaus sumen dues victòries consecutives a la Lliga i es situen dotzens a la classificació amb 20 punts, 3 per sobre del descens. Altres partits jugats avui dissabte, el Sevilla guanya per la mínima el Cádiz. Els 3 punts aconseguits avui permet al conjunt de Sant Paolo sortir de la zona de descens i pugen fins la 14a posició de la Lliga a un punt del descens. Victòria també de l'Atlètic de Madrid de forma contundent contra el Valladolid per 3 gols a 0. L'esblaugrana Memphis Depay ha debutat amb l'equip matalasser. Ha entrat al terreny de joc al minut 74 de partit. I a l'estadi de Vallecas, el Rayo Vallecano ha caigut derrotat 0-1 contra la Real Societat, que és tercera. En bàsquet, a l'ACB, el nou Congost, el Baxi Manresa, ha perdut a la pròrroga amb polèmica arbitral contra l'Unicaja 94-98. De fet, el club ha presentat una queixa formal al Departament d'Àrbitres de l'ACB. Malgrat la derrota, el Baxi Manresa surt del descens perquè tant el Fuenlabrada com el Betis han perdut. Demà serà el torn dels altres tres equips catalans de la Lliga. El Palau Blaugrana o Barça jugarà contra el Bilbao a 1:15. I a la mateixa hora el Bàsquet Girona jugarà a domicili contra el Granada. El Joventut, en canvi, ho farà a 6:45 a casa contra el Gran Canària. A la Lliga Femenina de Bàsquet, jornada de cara i creu pels dos equips catalans jugats avui. El Cadí-la-Seu ha perdut contra el Benvibre per 60-62. En canvi, victòria de l'Uni Girona a la pista del Guernica per 63-75. Cosa que manté el coliderat amb el València. I a la primera ref, el Barça Atlètic de Rafa Márquez ha guanyat el camp del Calahorra 0-1.
I el temps, la matinada torna a ser de rigorós hivern, amb glaçades al Pirineu i també a pràcticament tot l'interior. De bon matí, fins i tot, arribaran a alguns punts de la costa i el fred es mantindrà ben viu durant tot el dia. A més, el vent continuarà bufant, amb cops forts, sobretot al Pirineu i a l'Empordà, amb sol al conjunt del país, però amb nevades residuals cap a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà. Res més per avui i tornem demà amb més informació.
Ara escoltareu
els millors moments
del Via Lliure.
Tertúlia de patates.
De cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, ben acompanyats, com és habitual, amb la Clara Molins. Què tal, Clara? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola, Xavi Puig, bon dia.
Bon dia.
Joan Lluís García, bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya... Què passa? Què esteu mirant per sota la taula ara? No t'acabo d'entendre. Esteu fent uns gestos molt estranys.
Hi ha un gat, com
si hi hagués alguna cosa.
Un gat, no me'n recordo.
Què tal, Jordi Beltran? Bon dia.
Bon dia.
No, no. Hi ha un gat. Suau. Qui és l'únic que té gats aquí, no? Molins, no?
Jo, tinc un gatet.
Escolta, quina alegria sentir la garolera, eh? Fa una estona.
Sí. Oh,
ai, 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 ai.
Ai. N'has tapat, eh?
N'has tapat de...
Anava a dir... El petit n'has tapat, eh?
Mireia, potser que... No?
Què? Què vols que faci?
Home, que li treguin aquest als mocs.
Però, però a veure, això és molt difícil. Aquell... En aquesta edat, que tenen poques setmanes...
No, ai, amb 5 setmanes, però va, que deia... Que deia
no. Només 5 setmanes? A mi em sembla que fa molt més.
És un debut molt precoç a la ràdio. Eh?
Però de maneres, eh?
No, anava...
Rinomer.
Però que és molt difícil això, perquè hi ha tot de vídeos de, a Instagram
ceba,
de coses de...
Ceba?
Sí, ja ho sé, home, però...
Sí,
oi,
sí,
sí, tant. Amb tan petits no,
no
sé.
No, és que poses mitja ceba, ratlles una mica, faci una mica de...
De què?
De...
Els afluvis, els
afluvis. Sufragi,
no, no. Funciona, eh?
Sí,
eh? Com a mínim per la tos, pel nas no ho sé.
Ara, és una mentidera, ens deia que ens enyorava.
Sí. Mentira, ja, va, ja es veu clarament.
No sap ni com ens diem.
Hasta pel to de veu.
Hasta
pel to de veu sembla que no... Que bueno, tranquil·leta està,
eh? Us enyoro.
Sí. Bueno, des d'aquí un petonàs molt gran a la Garolera, a la Cira i al Biel també, que ens estan escoltant, ja suposo. Aquesta hora del matí.
Tu creus?
No. Bueno, en el pitjor dels casos sí, perquè ja ho tenen aquí. aquestes primeres setmanes, diguem-ne. Primers mesos. Aquests primers anys, fins i tot, diria, que ens desperten quan els hi donen la gana. Bueno, escolteu, recordeu que tinc per aquí una cosa, ja sé, jo em pensava que mireu-ho sota la taula perquè...
Ah,
tinc
sí.
Aquí.
Home, sí,
el lot de xocolata Xolova! Ja sabeu que hi haurà algun oient que s'endurà un lot de xocolata Xolong que ens acompanyen. No, Puig, vaig veure que la setmana passada arrasaves amb aquelles d'ametlla i de tota la
pesca. S'ha acabat,
pesca,
ja tot el lot s'ha acabat.
S'ha acabat. Te'l vas quedar tu, al final?
No, que jo, la redacció l'hem deixat i va volar, eh?
Ah, hosti!
Papua Nova Guinea.
Papua Nova Guinea. Doncs un lot d'aquestes xocolates Xolong cada dissabte a la tertúlia de patates, un per als oients, ja el vam regalar la setmana passada i ja sabeu que el sistema és l'habitual.
El clàssic.
És un premi per tota la gent que ens està escoltant a aquesta hora, que s'han llevat ja, i per tant heu de fer només retuit el missatge que acabem de publicar a les xarxes, a Twitter, i des d'ara fins als 8 en punt del matí, no mas, com ho diuen els crupiers? Nova mas.
Són el Nova Mas.
Són crupiers?
En aquest cas seria Nova Mask, fan... no? Sent Twitter.
Oh!
Oh! Wow.
Ah, perdó, eh?
No sé ni què dir.
Puig fa aquests comentaris i fa la cara de...
Aquest era bo.
No sé ni què dir. Bueno, doncs per algun de vosaltres serà el lot de xocolata Xolong sempre amb la tertúlia de patates. Que els hi ha sorprès als patateros al llarg d'aquesta setmana. Començarem amb la Clara Molins.
Doncs mireu, aquesta setmana, que és una setmana que fa aquest fred tan bèstia, fred siberià...
No ho he notat, eh?
No, gairebé no s'ha notat.
Què passa? No et sembla bé que parlem del fred, no?
És que ell és allà dalt.
Perquè, allà dalt estàs curtit, no?
Últimament es parla massa
del fred. Els de Barcelona us queixeu de seguida.
I parlarem d'aquí una estoneta, també.
Ho escoltaré atentament. Però... Vull dir que ha fet fred tota la vida. I avui dia ja el fred passa a ser una notícia per mi excessivament important.
No, aquesta setmana vaig fer unes troballes relacionades amb evitar passar fred, amb protegir-te del fred. Bàsicament tenim clar, no, que ens hem de protegir sobretot la zona del cap, la boca, les orelles, el coll, tot això.
Els peus.
I els peus.
Això el cap ara en parla, també.
Que l'Abel Caral, l'home del temps de RAC1, un dels homes del temps de RAC1, va amb pantalons curts.
Sí, sí.
Perquè les cames no són importants a l'hora d'abrigar-te, no? No passa res. Però els peus són essencials.
El Pau Riba, que és d'on treu la idea de treure els pantalons curts, recordeu que anava sense mitjons sempre.
No puc entendre.
No ho recordeu?
Sí, me'n recordo.
Ho explicava, que deia si a les mans...
Estava amb xancles o descalç,
fins i tot. A les mans va sense guants, normalment, doncs els peus igual.
Jo crec que si camines els peus s'escalfen.
No, jo crec que no. A mi és el meu... He de dir que és el meu punt feble i he fet un descobriment que m'ha semblat molt bèstia.
Per escalfar peus.
Sí, per escalfar peus, que potser semblarà, no sé, la cosa més normal del món. A mi no. He descobert que... Perquè tinc un gran problema que té a veure amb... A mi m'agrada anar amb calçat mono, no? Sabates boniques, i trobo que és bastant incompatible amb el tema de bregar-se, no? Total.
Bueno, pots anar amb uns escopèndios descansos.
Que veig en les mateixes.
Clar, vaig sempre... Amb unes botes normals i corrents, així tipus Beatles.
Bueno, un taló,
sí, però tipus estètica Beatles, que són les mateixes de sempre. Però he descobert una cosa que és fantàstica, que són plantilles aïllants.
Ah?
Plantilles tèrmiques, que tenen, per una banda del calçat, tenen aquella mena d'alumini com de manteta, aquella que es posa sobre els cadàvers.
No, sobre els cadàvers.
Accidental.
Precisament. No es posa els cadàvers.
Per protegir-los del fred.
Clar, és que perquè has de protegir un cadàver del fred, és que també, de veritat.
Molt de pel·li d'aquí.
No, els cadàvers també els hi faria.
Els cadàvers també.
Home, sí. I del pou. El pou et faria, i l'Edu, et farien lliçons de plantilles tèrmiques.
Ah, sí, pels peus, eh?
Home, perquè en aquests camps de Déu, amb el fred, aguantar allà sense moure't durant 3 hores...
Té per una banda com alumini, per l'altra banda té com llana de xai, i és fantàstic perquè, a veure, el peu et queda una mica rebotit.
Bueno, que no... Però... Sí, que necessites una grua per treure'l de la sabata, no?
Però abriga i aïlla moltíssim. I de debò que és la cosa més còmoda...
Però tu vius al Baix Llobregat, no? No vius a Sibèria.
Però escolta'm, amb les temperatures que...
Però no has sentit el fred que fa.
Ja.
I on es compra, les ferreteries?
Mira, les botigues de calçat que arreglen les sabates, allà en venen.
Els que fan claus, també.
Mira, amb això...
Arreglen sabates i arreglen claus.
I només aconsegueixes que et sugui el peu amb això.
No. I allò provoca que et refredis perquè la suor s'arregla refreda, i si se refreda tens fred dels peus, i per tant és un peix que s'assega la cua.
Tu agafes aquella plantilla i com una tovallola...
I surt un xai viu.
I omples el pantà de...
Doncs mira, s'esquena. Però quan entres a un local, per exemple, un restaurant rus...
Un restaurant rus.
El típic. Podria ser. No sé si en queda alguna persona, abans n'hi havia. No, un restaurant qualsevol, t'has de treure les sabates perquè els peus, si no, queden com estofats. Sembla peus de porc.
El que pots fer... Sí, és això. Pots anar al lavabo, treure les plantilles i anar perfecte.
Llavors, si t'encontre d'entrar...
Treure la plantilla, home. És fantàstic. És la solució ideal per l'hivern.
Però on les deses, les plantilles aquestes?
Al bolso.
A la butxaca.
Va, anem amb la...
Després les pèrdues van caient per aquí per allà. Escolta, això és teu, has perdut una plantilla.
El teu nom i el teu número de telèfon.
Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, el Xavi Puig, va.
Doncs mira, també m'ha de calçat, perquè tinc la sensació que ens trobem moltes sabates soltes pel carrer al llarg de la vida, no? Vull dir, tu de cop vas caminant i de cop deus una bamba. Un altre dia una sabata, però una només.
Sí, sí.
I... sempre m'ha generat un cert interès de...
Com s'ha produït aquesta circumstància,
sí,
no?
Com ha arribat aquella bamba que... De vegades sí que està en molt mal estat i penses, bueno, la típica bamba que... Però hi ha cops que la bamba aquella, dius, encara té vida. Vull dir, encara...